L'altre dia pensava que ara la gent ja no canta al carrer, no?
Ni al carrer ni enlloc, com que tenim ràdios, televisions i de tot. Saps què recordo jo? El cel obert de casa meva, quan jo era nen i adolescent i jove, com sentia cantar els veïns quan feinejaven, quan les senyores doncs, feien les seves feines a la cuina o els senyors feien el que fos, no? Doncs els sentia cantar, i això ara no hi és.
No t'ha perdut.
D'això en parlarem una mica avui?
Sí, en parlarem al reportatge.
Ep, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
Hola, Madeu, hola a tothom. Avui som a divendres 22 de maig de 2026, diada de Santa Rita, que és la patrona dels impossibles i també dels funcionaris. I atenció, perquè aquest és el programa número 846 de la nostra etapa digital i el 2635 de tota la nostra història, que va començar el setembre de 1989.
Doncs això, felicitem els funcionaris perquè avui també és el seu dia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un cap de setmana amb molta activitat festivalaia, perquè del 22 al 24 de maig tenim cites festives imprescindibles a Bonastre, Corbins i a Linyola, entre moltes poblacions que estan de festa.
I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la memòria oral amb el projecte Cantus, que és una iniciativa capdalt per la recuperació del nostre cançoner tradicional.
Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, de veritat, eh? No us ho podeu creure que us estic dient una veritat com un temple. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials i, per suposat, accedir a tots els seus continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona en l'apartat de Cultura Popular.
I una salutació especial també als qui ens escolteu des de les emissores locals que ens fan confiança setmana rere setmana.
Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, la de Bocioteca d'en Joan Arimany, els Cants de Taverna d'en Francesc Sánchez Carcassers i un Fons Amades amb l'Antoni Serés.
Però ara és el moment del reportatge central que aquesta setmana ens aprova el projecte Cantus. Escoltarem com es recuperen aquelles cançons que formen part de la nostra memòria col·lectiva.
Festa, festa!
Amb Laia Camproví
i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona.
Hi ha cançons que no van néixer als escenaris ni tampoc als estudis de gravació. Són cançons que no tenen un autor conegut ni una data exacta de composició. Són melodies que han anat passant de generació en generació, cantades a la vora del foc, a les feines del camp, a les tavernes, a les sobretaules o també per fer dormir una criatura. Aquestes cançons formen part del nostre patrimoni immaterial, d'allò que no sempre surt als llibres però que construeix identitat, memòria i també comunitat.
A la vora del camí d'anar a l'escola, s'hi aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes.
En un moment en què la cultura es consumeix de manera ràpida i global, hi ha iniciatives que decideixen mirar cap a les arrels per entendre millor qui som. El Festival Cantus és una d'aquestes propostes.
Sols de veure'm ja tremola.
És un espai que posa al centre les cançons de transmissió oral i les reivindica no com una relíquia del passat, sinó com una expressió viva i contemporània de la cultura popular. Més que un festival musical, el Cantus és una trobada al voltant del cant compartit. És una invitació a escoltar, però també a participar. Entendre que la cultura popular no és només espectacle, sinó que és una experiència col·lectiva. Que les cançons tradicionals no són només peces antigues, sinó històries que encara ressonen.
Que no tocarem cap poma, el senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre.
Avui volem aprofundir en aquesta mirada. Volem parlar de tradició, de transmissió oral, de territori i de comunitat. I volem preguntar-nos quin paper pot jugar un festival com aquest en la preservació i actualització del nostre patrimoni cultural. Parlem amb Albert Massip, corresponsable del projecte Cantus. El Cantut neix amb la voluntat de recuperar i donar valor a un repertori que durant anys va viure, sobretot en l'àmbit domèstic i comunitari. Cançons que no sempre van ser escrites, però que han perdurat gràcies a la memòria de la gent.
El Festival Cantut és una de les tres branques del projecte Cantut, que complementa l'arxiu audiovisual, en aquests moments amb més de 2.000 gravacions de les comarques gironines, i també les produccions atemporals com discos, exposicions o cursos de formació. Podríem dir que el festival és la part més visible i coneguda del projecte i és el moment de l'any on uns artistes canten i mostren cançons de tradició oral, però també on es fa cantar i es provoca la gent perquè canti comunitàriament. Sí que portem propostes artístiques conegudes que treballen en l'àmbit tradicional, però també arrisquem amb gent menys coneguda que sempre ha treballat en aquest sentit o també fins i tot creem propostes fora d'escenaris. El festival neix amb una provocació d'en Jaume Arnella quan em va venir a dir que tot allò que havíem començat l'any 2012, que era un blog a internet on s'hi penjaven cançons, doncs no tenia cap sentit si aquestes cançons no tornaven a la gent i no es cantaven. I a partir d'aquí, amb en Francesc Viladiu i un petit equip d'Alter Sinergies, doncs engeguem un projecte artesanal, podríem dir, però que vol ser coherent i ambiciós pel que fa a les idees i valors culturals. I és que en ple segle XXI ens calen, pensem, més que mai projectes així que haurien d'estar estretament mimats per les administracions del nostre país, que massa sovint confonen cultura amb turisme o cultura i música de masses. Nosaltres entenem i reivindiquem aquesta petita cultura, la de cada casa, la cultura de comunitat, de barri, de poble i de país, al final, mitjançant les cançons de transmissió oral. Pensem que tot aquest patrimoni musical ens fa ser qui som i ens posiciona en un món doncs, cada vegada més globalitzat.
A la Dolores, la pianola, que la parròquia es desconsola...
Quan pensem en festivals, sovint imaginem escenaris i públic. Però la cultura popular té una altra dimensió, que és la participació, el fet de formar-ne part activament. El cant compartit transforma l'espectador en protagonista.
Des d'un bon inici, quan vam crear aquest festival per donar a conèixer les cançons de tradició oral ara ja fa 10 anys, ens l'imaginàvem fora de temporada d'estiu perquè l'enteníem que havia de ser un festival més recollit, allunyat de grans escenaris, on la gent pogués notar, en la mesura que es pogués, doncs el caliu que desprenen moltes d'aquestes cançons pel fet d'haver estat transmeses de tu a tu, oralment a través del temps, feinejant a casa, treballant al camp, jugant al carrer, a l'escola, o a la vora del foc. Portat al festival, això ho volíem fer des de dues vessants diferents. Els concerts d'escenari, amb micròfon, per dir-ho d'alguna manera, i que actualment podem trobar en qualsevol situació musical arreu. Però alhora també buscàvem llocs i moments molt més participatius on a partir d'una senzilla dinamització doncs tothom es posés a cantar. I d'això n'hem dit els dinars de cantadors i cantadores i l'Hostal Cantut. Tenim clar que si moltes d'aquestes cançons i repertoris han desaparegut és perquè els moments i els espais per fer-ho, doncs, també han anat desapareixent. Hem de pensar que el context social s'ha transformat radicalment, podríem dir la mecanització del camp, o la societat de l'espectacle, la prohibició de la nostra llengua, l'aparició de la ràdio, la tele, internet, l'absència de silenci, doncs, són molts els factors que han provocat que deixem de cantar el nostre dia a dia com ho feia una gran majoria de la societat de fa 100 o 200 anys. I tot això de cantar ho hem delegat a uns experts que s'han format per allò. És per això que, dintre les nostres possibilitats, volem trencar aquests estereotips i, com a mínim, fer veure als que venen al festival que una altra manera d'entendre la música és possible, molt més natural, més humana i que fa molta més comunitat. Sabem que som una baula més en tot plegat perquè bevem de les experiències de cantades populars del llevant de taula, per exemple, organitzades fa 20 anys o 30 anys al Lluçanès, amb persones com en Ramon Manent, i al mateix temps també sabem que som un referent perquè arreu de Catalunya s'estan estenent aquestes experiències cantades tan necessàries.
Les cançons tradicionals ens expliquen històries de feina, de festa, de religiositat, d'amor i de vida quotidiana. Són petites peces de memòria que ens connecten amb les generacions que ens han precedit.
Efectivament, les cançons que hem anat recollint tenien una funció social molt important i es cantaven en contextos que ara ja gairebé s'han perdut o s'han transformat radicalment. Intentar reviure aquests contextos pot semblar una tasca impossible, però des del festival ens esforcem per explicar-los i fer-los comprensibles. Creiem que les cançons són un vehicle excepcional per transmetre la nostra història i les vivències de generacions passades. Una de les nostres prioritats és la intencionalitat didàctica, doncs. El nostre projecte, mitjançant el festival, però sobretot en l'arxiu i les produccions pròpies, intentem aprofundir en cada cançó per tal que pugui entendre's no només el contingut, sinó també el context en què es va crear, que a vegades és també molt important. Volem que la gent sàpiga quan, com, qui i on es cantaven aquestes cançons per així connectar amb la seva essència i significat. És veritat que algunes cançons poden semblar que no tenen lloc a la societat actual. Per això, és més necessari que mai explicar-les de manera acurada, fent entendre que sorgeixen d'una societat determinada amb les seves particularitats culturals, socials i polítiques. Al Cantut creiem fermament que és més important explicar les cançons i el seu context que no pas censurar-les. Cada cançó és un testimoni d'una època i d'una manera de viure que, malgrat que no pugui ser rellevant avui dia o fins i tot ens escandalitzi, ens ajuda a entendre el nostre passat i com hem arribat fins aquí. Totes les cultures, cal dir, que tenen el seu corpus de cançons tradicionals que no tenen cap sentit avui dia. D'altra banda, però, hi ha cançons que, lluny de ser obsoletes, ressonen amb la realitat actual. Encara ens confronten amb temes que són molt presents en les nostres vides diàries, com l'amor i el desamor, la lluita per la justícia o la celebració de la comunitat. Aquestes cançons ens recorden que, tot i els canvis, hi ha emocions i experiències que són universals i atemporals. Amb el festival i les produccions no només preservem la tradició, sinó que també la reinventem, creiem nosaltres. Creem un espai on el passat i el present es troben i així contribuïm a mantenir viva la nostra memòria col·lectiva. La nostra missió, creiem que és fer que aquestes cançons siguin rellevants i significatives per les noves generacions. Ens interessa que el públic no només gaudeixi de la música, sinó que també s'hi pugui connectar emocionalment, reflexionant sobre la seva història compartida i el seu paper a la societat d'ara.
La mare bona dona, duret d'orit d'orà, la mare bona dona, a missa se'n va anar. Quan va tornar de missa, duret d'orit d'orà, quan va tornar de missa, ja no la va trobar.
La cultura popular es construeix també en xarxa. Entre famílies, escoles, entitats, músics, el fet de cantar plegats crea vincles i reforça el sentiment de pertinença a un territori i a una tradició compartida.
El pare agafa el burro, duret d'orit d'orà, el pare agafa el burro i cap a Lleida se'n va anar.
Abans d'engegar el festival, vam voler prendre el pols a les entitats de Cassà de la Selva i és per això que l'any 2015 ens vam reunir amb totes o gairebé totes les associacions del poble per explicar-los quines eren les nostres intencions. No volíem crear un esdeveniment allunyat i desarrelat de la gent, no només els volíem a dins, diguem així, sinó que volíem que fos seu. És per això que cada edició del festival hem comptat amb col·lectius i persones del poble implicats en la dinamització d'aquest cap de setmana de novembre, com pot ser l'Escola de Música, el Club Gastronòmic, els Amics de la Sardana, l'Agrupament Escolta, Músics del Poble, etc. Comptem amb el projecte també Canto a les Escoles, que sem i cantem cançons, engegat amb la comunitat educativa i on els alumnes més grans de primària recullen cançons i cantarelles dels avis i àvies amb una temàtica que els proposem a cada curs. Per tant, fem un treball que té una clara vocació d'intercanvi intergeneracional. A més, vam engegar les trobades amb la comunitat Cantut, que és un grup de gent afí al projecte, amb qui ens anem reunint periòdicament durant l'any i amb qui anem contrastant idees i escoltant les seves opinions relacionades sobretot amb el poble de Cassà. Amb tot això, 10 anys després, hem anat aconseguint que el festival formi part del poble, la gent se l'esperi i sobretot que se l'estimi i l'identifiqui amb el poble, amb participació de gent de totes les edats. I això també vol dir que acaba creient en l'última finalitat del festival, tota aquesta gent, que és donar valor al patrimoni immaterial musical que tenim tots plegats.
Pastoret d'un vents de la muntanya, de la muntanya. Pastoret d'un vent de la muntanya per veure el temps.
En un context globalitzat i digital, recuperar el repertori tradicional pot semblar un gest petit, però pot tenir una gran força simbòlica. Cantar cançons d'arrel avui també és una manera de reivindicar identitat i arrelament cultural.
Si només parlem de digitalització, cal dir que nosaltres hem apostat des d'un bon inici per fer servir els mitjans digitals. Primer per albergar el nostre arxiu de cançons online, que d'una altra manera seria impossible de mantenir, actualitzar i donar a conèixer. I segon, perquè fem servir les xarxes socials per difondre el repertori que recollim, el festival i tots els projectes que realitzem. Per tant, en aquest sentit, aquest món digital l'intentem fer servir a favor nostre. Ara bé, sí que és veritat que tenim molt clar que la nostra tasca és la de ser un antídot, dins les nostres possibilitats, contra la globalització. En un món on cada vegada tot és més igual i si ens centrem en les cançons, cada vegada més escoltem i cantem tots les mateixes cançons amb les llengües més hegemòniques i depredadores, doncs és bo de saber que tenim una eina centrada a les comarques gironines, però representativa del repertori dels Països Catalans, que ens arrela i ens fa conèixer el patrimoni material de cada racó, de cada poble, cantat amb una llengua que només es troba en aquest racó del món. Evidentment que sabem que nadem a contracorrent dels mitjans de comunicació de masses, de les músiques mainstream i les cançons i estils de moda, però és aquí on ens sentim bé i és aquí on encaixen els nostres valors.
Moltes gràcies, Albert Massip, corresponsable del projecte Cantut, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
Festa Festa!
I escoltem ara el primer tema musical. Porta per títol La ciutat de Nàpols, a càrrec del grup Pitxorines.
Cantant-se cançó, la vida
Magnífiques aquestes veus mallorquines. Han estat les pitjorines amb el tema La ciutat de Nàpols. I ara connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
Festa, festa!
Les notícies del Tornaveu.
Tarragona viurà el pròxim dissabte 30 de maig el retorn de la mostra de balls de diables tradicionals. Després de l'última edició, l'any 2022 a Igualada, la coordinadora de balls de diables tradicionals de Catalunya, l'entitat organitzadora, ha volgut reprendre aquesta trobada de colles per donar a conèixer el model tradicional dels balls de diables i viure una jornada de germanor entre les colles membre. És, doncs, una molt bona oportunitat per gaudir en directe del ball de diables, tant pels amants del foc, els versots i els tabals, com per aquells que ho visquin per primera vegada. Però què podem esperar? Ens ho explica Jordi Tomàs, el president de la coordinadora.
La jornada serà una tabalada que anirem en formació fins a la Rambla, on s'actuaran quatre balls parlats de quatre de les 12 colles de la coordinadora. Un cop acabat els balls parlats, es farà una cercavila de foc i al final farem una encesa conjunta de totes les colles. Serà una cosa senzilla però bonica.
La gràcia per la coordinadora és que el públic sigui partícip de les diferències entre colles de diversos punts del territori, però també que les uneix a totes. Esperen també que d'aquí en surtin futurs intercanvis i que els permeti fer pinya per lluitar per demostrar que el vessant tradicional també és ben viu i que el podrem continuar gaudint molts anys més. Si bé fa unes setmanes vam parlar de les gales de l'audiència dels Premis Preludi, en què el públic vota quines són les tres sardanes que passen a la final, aquesta setmana toca comentar com s'efectua aquest vot. Si bé en anteriors edicions s'havia fet o bé a través de votacions en una urna o a través de la pàgina web de Som Sardana, ara els Premis Preludi es votaran a través de l'aplicació oficial. S'ha apostat per digitalitzar aquest vot per dos motius. Primer, per garantir que sigui únic i intransferible. I segon, perquè pugui sortir del mateix teatre on es fa la gala, independentment de ser-hi presencialment o no. La votació es podrà fer des de casa veient-ho a través de la xarxa Més o també in situ en el mateix teatre a través de l'app, havent-se registrat prèviament. La mateixa aplicació compta amb un sistema d'avisos que notificarà l'usuari quan s'iniciï el període de votacions. Des de Som Sardana, Joan Pons, un dels membres de l'organització dels guardons, recorda que, malgrat la digitalització, esperen no deixar ningú enrere.
Som conscients que potser deixem un públic més d'edat avançada fora del sistema tradicional de votació, però a la vegada també obrim les portes a fer-ho accessible, però també recordem que, evidentment, la sardana de l'any també es votava per web i, per tant, no complica massa la votació dels Premis Preludi.
Així doncs, no desaprofitis l'oportunitat de fer sentir la teva veu.
Moltes gràcies, Emma Robres, una setmana més. I ara ens n'anem cap a les places amb la Sara Suriol i el seu baròmetre casteller.
Festa, festa.
Baròmetre casteller.
Amb Sara Suriol. Rosats i Liles estrenen el 3 de 9 amb folre i els verds el 4 de 9 amb folre.
Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. La Vella de Valls i la Jove de Tarragona han estrenat el 3 de 9. A més, els Liles també han presentat el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han incorporat el 4 de 9 al seu caseller. Els verds es mantenen una setmana més al capdavant del baròmetre. Els de la Vila de Gràcia i els xics de Granollers han tret el 7 de 8. Els xiquets de Tarragona i els castellers de Barcelona han presentat el 3 de 8 i els nens del Vendrell l'han deixat a mitges. Les joves de Valls han tret el pilar de 6, mentre que els de la Sagrada Família han revalidat el 4 de 8. Per la seva banda, Sabadell, Reus, Castelldefels i Serrallo han estrenat el 2 de 7. Els de Badalona han coronat la torre i, a més, han sumat el 5 i el 7 de 7. Els escardats de l'Eixample han tret el 5 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla. Els esperxats de l'Estany han fet el seu primer 7 de 7, mentre que els xicots de Vilafranca, Cornellà i Mollet han estrenat el 3 de 7 amb l'agulla. Els del Riberal han recuperat el 3 de 7 i 4 de 7. Finalment, Viladecans ha sumat el 5 de 6. Santpedor ha pujat el 2 de 6 i Altafulla ha estrenat el 5 de 6. Per últim, els de Montblanc han obert el calendari amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
Gràcies, Sara Suriol, i dels castells al ritme dels fetos, perquè ara veureu, escoltarem un tema musical dels fetos que es diu Romanço de Rodalies, perquè si una cosa sabem els catalans de Rodalies, que en sabem molt, és que això ja és... són romanços. Escoltem Romanço de Rodalies amb els fetos.
La catenària, s'ha aturat el moviment. La cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
Merci per triar aquest servei. Dispensin una altaveria.
Però Renfe l'empara la llei. Hi ha col·lapse a Rodalia, es desori el ferrocarril. És el pa de cada dia, fa temps que hem perdut el fil. Fidels en la incompetència, no toquem hores ni quarts. Col·leccionem incidències, sempre abonats a retards. Parats i en via morta, el tren no sortirà. Ara s'obren les portes, informen en castellà. Desfilem per l'andana, que diu que ve un autobús. No seria cosa estranya recitar una d'Espanya i un altre desajust.
Déu-n'hi-do amb Fetus i aquest romanço de Rodalies. I ara la saviesa d'en Víctor Pàmies amb dites i refranys. Aquesta setmana, una gota fa vessar un got.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Una gota fa vessar un got. Normalment, un únic fet no comporta una resposta fora de mida, sinó que és conseqüència d'un seguit de fets continuats que acaben per esgotar-nos la paciència i ens fan actuar amb desmesura. De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bota. Els atacs injustificats contra la llengua catalana han estat la gota que acaba foradant la roca, com deia Ovidi, i gota a gota han fet vessar el got de la paciència davant de tants atacs sistemàtics i desmesurats. I un cop l'aigua és vessada, no es poden posar portes al mar.
Gràcies, Víctor Pàmies, i amb les teves dites i refranys t'esperem la setmana que ve. I seguim amb un moment de debò, de pell de gallina. Escolteu bé, atureu tot el que estigueu fent per gaudir des de les vostres orelles, des de la vostra ànima, de la Copla Marinada amb el Pere Martínez i en Vicenç Martín, que han versionat el que volen aquesta gent. Ja veureu, és una cosa, és una versió deliciosa. Què volen aquesta gent?
De matinada en trucar sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li vol del meu fill? I el fill mitges desvetllava. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès estava. Fa dies que parla poc i cada nit s'agitava i venia un tremolor. També en un truc a trenc d'alba, que volen aquesta gent? Que truquen de matinada.
verd, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral. A l'asfalt d'una volada, els que truquen resten muts, menys un d'ells, el que mana, que s'inclina pel finestral. Darrere xiscla la mare, que volen aquesta gent. Que truquen de matinada. La llei una hora assenyala, ara l'estudiant és mort d'un truc a trenc d'alba, que volen aquesta gent. Que truquen de matinada, que volen aquesta gent.
Que motiva aquesta versió del que volen aquesta gent. Continuem ara amb les seccions i benvingut una vegada més Joan Arimany, endavant amb la teva devocioteca.
Fes ta festa.
La devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
Els diccionaris defineixen les relíquies de sants com allò que resta del cos, vestit, mobles, etc. d'un sant o de coses sagrades i que es conserva a efectes de veneració, o les restes del cos d'un sant o d'algun objecte que hi està relacionat, al qual atribueix un caràcter sagrat i que és venerat pels fidels. Tradicionalment, se n'han distingit dos tipus. Les primeres eren aquelles relíquies que es consideraven insignes, o sigui, les que eren restes d'alguna part del cos del sant, prou gran com per poder-les identificar. Les altres, les no insignes, estaven constituïdes per relíquies de petites dimensions o que per la seva naturalesa no eren restes físiques dels cossos dels sants. La classificació actual distingeix tres tipologies de relíquies. Les de primer grau, que es refereixen a un fragment sense distingir la seva proporció del cos del sant. Les de segon grau, que solen ser un fragment de la seva roba o d'algun objecte que el sant feia servir durant la seva vida. Rosari, Bíblia, creu. Finalment, les de tercer grau acullen qualsevol objecte que ha estat tocat a una relíquia de primer grau o a la tomba d'un sant. Per altra banda, segons la naturalesa física de les relíquies i tipologia, se sol distingir i designar amb el prefix ex, que en llatí vol dir de. Exarca, de la caixa mortuòria. Excapilus, del pèl. Excarne, de la carn. Exindumentis, de la roba. Exossibus, dels ossos. Expele, de la pell. Extúnica, de la túnica. Exvestimentis, del vestit. Fins a temps no gaire llunyans, la possessió de relíquies de sants era el bé més preuat per a monestirs i catedrals. Durant l'edat mitjana, per als monestirs representaven el reclam ideal per als pelegrins, que buscaven el contacte amb l'esfera divina. Per a les catedrals representava un senyal d'autoritat sobre les esglésies de la seva diòcesi. A partir del Concili de Trento, celebrat a mitjan segle XVI, dels antics cementiris cristians es van repartir relíquies a gairebé totes les parròquies. En els segles de la religiositat barroca, des de finals del segle XVI fins fa prop de 100 anys, era freqüent que cada parròquia tingués les seves pròpies relíquies, d'aquests suposats sants que es consideraven patrons de la comunitat. A ells s'encomanaven en cas de calamitat pública ja fossin severs sequeres o aiguats. Les rogatives multitudinàries conduïen els reliquiaris cap a santuaris significats de l'entorn on es feien les pregàries. Encara és habitual que l'acte central de festa major sigui la missa dedicada al sant patró del poble, vila o ciutat. Aleshores, si aquella església on se celebra l'ofici posseix una relíquia del sant o santa, és habitual que se li cantin els goigs i es procedeixi a fer el gest de besar el reliquiari com a mostra de màxima veneració.
Doncs això, ja sabem què són les relíquies dels sants. Gràcies, Joan Arimany Joventeny, des de Manlleu. I ara saludem en Francesc Sánchez Carcassés, que ens porta els seus cants de taverna.
Festa, festa.
Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
Com passa el temps? Aquest 2026 els cremats celebren 30 anys. I ho faran amb diversos actes commemoratius que van començar acompanyats dels excomponents l'11 d'abril amb un sopar cantada de taverna al restaurant León de Llafranc. Va continuar el 30 als jardins de Can Bec de Palafrugell dins la programació festiva de Flors i Violes i que segur tindrà un significat molt especial el dissabte 4 de juliol cantant dalt de l'escenari del Portbó en la 59 cantada de Veneres de Calella, justament perquè el grup es va formar el 1996 per cantar pels carrers de Calella abans de la cantada d'aquell any. En el transcurs d'aquest estiu oferiran diversos concerts arreu de Catalunya, però el més esperat de ben segur, cantant a casa, serà l'habitual de l'Hotel Sant Roc, el dimecres 12 de juliol. Els cremats, que sempre han tingut una gran voluntat d'innovar, incorporant temes ben variats al seu repertori, han gravat una dotzena de compactes, la majoria d'estudi, però per celebrar la seva trentena hem recuperat els cremats 10, curiosament, un disc en directe de la commemoració dels 10 primers anys enregistrat en el concert celebrat en el Teatre Municipal de Palafrugell el 26 de novembre del 2005. El directe dels cremats és diferent, espectacular, i per això hem triat un dels seus temes més característics, El Cuarto de Tuga.
Se quedó dormida y no apagó la vela. la vela, que ya no hay nadie ahí. Verán que busquen los bomberos. Lo que pasa, señores, que Tula lo que quiere es que la apaguen el fuego. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela.
Ho sentim.
El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó.
Bona nit,
tothom. Hem escoltat El Cuarto de Tula. Els cremats actualment són en Narcís Ferrer, veu, Coco de Murga, veu i acordió diatònic, Enric Ferrer, veu, flauta travessera, trombó i fiscor, Jordi García, guitarra, Ricard Vives, baix i Charlie Pons, percussió. En aquesta gravació, però, del 2005, el guitarrista és en Xavier Joanals, el baix és Ramon Ponsatí i les veus de Nuno Jorge Campos.
Moltes gràcies, Francesc, per aquesta nova entrega d'aquests cants de taverna. I tanquem ara la ronda de col·laboracions amb l'Antoni Serés i els tresors d'Alfons Amades.
Fes ta festa.
Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
Escatologia popular, refranyer groller, tradicions porques i rondalles brutes no és, precisament, un llibre de Joan Amades. De fet, és una exemplar paròdia de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars, numerat amb una fictícia xifra romana, 69, que el Trapella Institut d'Estudis Escatològics de la Universitat Minúscula de la Portella autoeditaria en un suposat format facsímil, fent saber, en una nota final, que el volum publicat l'any 1937 havia estat esborrat de la bibliografia de l'Amades. De fet, per a bé o per a mal, el nostrat folclorista els treballs que va escriure s'etiqueten sovint de puristes, ja que el fet de minimitzar cerques llordes ha contribuït a donar a l'etnòleg una pàtina de carrincló. I just per això, de forma simpàtica en el pròleg d'aquell llibre imaginari perdut de l'Amades, l'erudit institut fa punta al llapis redactant el més pur estil literari semblant a l'autor, dient: per primer cop en la Biblioteca de Tradicions Populars, doncs, no podem eludir la reproducció de les expressions autèntiques sortides del cor del poble, per malsonats que semblin. I així, com en els altres llibres, cada cop que trobàvem qualsevol mot una mica pujat de to, hem optat per escriure C2, C4, C3, P2, C5, P4 o M4, en aquest el lector hi trobarà escrit amb totes les seves lletres cul, cagar, cony, pet, cardar, pixar o merda. Que si no, el llibre semblaria més aviat un tractat de telegrafia que no pas de tradicions populars. Seguint la mateixa metodologia que en la resta de volums de la col·lecció, donarem un caràcter monogràfic al tema i intentarem abarcar els tres grans aspectes del folklore: la llengua, representada pels proverbis, els jocs de paraules, les endivinalles, etc., els costums, estudiats sota diferents aspectes, i les creences de diferents ordres. I per acabar de redonir-ho, en el següent paràgraf del pròleg es diu que penseu que els catalans, més enllà del caganer i el cagatió, hem incorporat ben endins del nostre quefer diari expressions relacionades amb els comportaments més bròfecs. Catalunya és un país de cagadubtes, cagamandúries, cagacalces, caganius, caguetes, pixapins, pixatinters. És la terra dels cagalàstics, dels pets de monja, dels gossos petaners. I la tardor, el bosc s'omple de pets de llop, pets d'asa, cagamuja, pixacà o pixallits. Quan tenim pressa, anem de cul. Si ens sorprenen, caiem de cul o podem quedar amb el cul en l'aire. Per comprometre'ns, ens mullem el cul. Si som uns dropos, és perquè no movem el cul. Per indicar servitud, es diu que hom besa el cul. Corre cames, ajudeu-me, també es diu corre amb les cames al cul. Fer excessos amb el menjar, l'alcohol o altres coses consisteix en posar-se fins al cul. I si algú ens emprenya, diem que ens dona pel cul. Aquell que és un faixenda fa el merda. A qui li van malament les coses en diem que ha aixafat merda. O també en podem dir que du merda a l'espardenya. I d'aquell que és desendreçat, hom diu que deixa la merda allà on caga. Els embriacs agafen un pet o van de pets. I trobar-se de cop i volta en algun lloc o amb alguna cosa també es diu trobar-s'hi de pet. Guarnim els nostres llibres amb culs de llàntia i tots coneixem culs de taverna, culs de mal seient, gent que pixa aigua beneita, amics que són cul i merda, o hem sentit dir que hom és com el cul d'en Jaumet. I per acabar, res millor que fer-ho cantant una de les lletres obscenes que recull el llibre.
Josep Anton, on tens la dona? A dalt del llit, que no està bona. Què li darem per medicina? Un parell d'ous i una sardina.
Moltes gràcies, Antoni Serés, i amb aquesta saviesa i amb tot aquest gabadal de coneixements de cultura popular i tradicional de Joan Amades, arribem al final del programa d'avui.
Festa, festa!
Volem agrair una setmana més a la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores, concretament a l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Vícar Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés.
I a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa sigui una realitat. Són aquest equip de persones que silenciosament doncs, van posant oli en la maquinària del Festa Festa perquè cada setmana això sigui una realitat, el miracle del Festa Festa. I que són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
i l'Amadeu Carbó. Però abans de marxar, una convocatòria de gala, i és que aquest dilluns, dia 25 de maig, a les 7 de la tarda, teniu una cita al Teatre Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona.
Es celebra la tercera gala dels Premis Preludi. La setmana passada vam anunciar la primera i la segona. En aquesta tercera gala, doncs, podrem escoltar les que probablement seran escollides, junt amb les altres gales, les millors sardanes del 2025. Un acte que s'emmarca dins el cicle de cobla a Barcelona, organitzat pels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, i serà una festa de la cobla. Ja ho veureu, no us ho podeu perdre.
I marxem amb el so de la cobla principal del Llobregat i amb aquesta sardana que porta per títol Arran d'onada, de Jordi Molina.
Fins la setmana que ve.
Adéu.